Són les 10 del matí, hora de Capravo en aquest programa.
Uns segons que passen de les 10 del
matí. Va, home.
Una cosa que vull dir de la fórmula de Núria Ros, que avui m'ha agradat, el sí. Més llengua, jo el posaria a totes les fórmules.
Com estàs avui,
això
eh?
Això sempre és una aportació extra.
Estàs avui...
Jo crec que va bé en qualsevol cas.
Val.
Doncs, clar. Doncs Capravo, eh?
Llengua sempre.
Moment, Capravo.
Sí, sí, sí.
Més llengua. Capravo és la companyia de supermercats de referència a Catalunya i tenim aquí, en aquest programa, la sort de que comptem amb ells,
sí, sí,
que
sí,
són
sí,
amics
sí.
del programa i que ens sortegen aquesta magnífica cistella per als nostres oients, per als qui participen en els nostres jocs diaris
sí,
aquí a la Cala.
Bueno, espectacular.
Què t'he de dir, Capravo?
Hi ha molta gent que es pensa, escolta'm...
Que és un mes, no.
No, no, no. Hi ha molta gent que es pensa, ui, és que aquesta tracturada ve cap a Barcelona per mostrar queixes. No.
Van tots, no.
Venen van tots cap a Capravo
van
comprar.
Van tots al Capravo de la illa. Van al Capravo de la illa. Ja veuràs tu quan hagin de baixar les rampes aquelles per aparcar. Això sí que serà lent, lent, lent.
Ai, Déu meu. Va.
Bueno. No, no, però que trobaran de tot, eh? Que necessiten recanvis per a les rodes.
No,
també
no,
les trobaran a Capravo. I un tentempié, el que necessitin.
Tentempié.
Com es encanta la tentempié? No ho sabem. Tent en peus. Tent en peus.
Doncs ara ho busco mentre parles.
Va, vinga, va, Núria, sí, fes-me el favor, perquè ara m'he quedat en el dubte. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya.
Són legions.
Són legions. Botigues de nova generació, millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor. Capravo et cuida, amb estalvi personalitzat.
Sí, sí, sí.
També pots trobar Winwick, allà.
Win és guanyar, és guai.
Tenen unes seccions de, vi. Clar, té raó, la Núria. És guai, és guanyar. Anar a Capravo és win, win,
no,
win.
No hi ha traducció exacta, de tentempié. És per una estona.
Per una estona.
Això m'han traduït, a mi.
Vale, ara em fotré per una estona. No té cap sentit.
Ah, no, sí, sí, perdona, perdona, un piscolabis.
Ah, piscolabis, home.
Piscolabis, una queixalada, una mossada, una bocinada, un refrigeri.
Una queixalada, veus?
Un saltamartí.
Tot encaixa. Queixalada, més llengua. Doncs, escolta una cosa. Si aneu a la secció de vi de Capravo, allò per...
Uf.
Que voleu fer una...
Bueno, perdona. La coneixem, Núria?
Sí.
Has de fotre't la mà aquí.
Igual que dels llegums, també. Tot, tot.
I la de xocolata.
Et fos la mà aquí al cap, així com sí. per intentar avistar, i no veus el final, eh?
Deus no, no.
És una cosa, una varietat, allà.
Que s'enriguin les bodegues.
Et diré una cosa.
Tenim molt a prendre, les
bodegues. Amb un metre quadrat de la secció de vins...
Està tota la,
de
fira,
Capravo,
tota la fira Espanya, de Winwick.
No només. No només. Estan... Totes les denominacions d'origen del món, eh?
Totes, totes. Doncs tenim una cistella fantàstica dissenyada per vosaltres per donar-vos energia, bon ànim i aliments saludables, en aquest mes de febrer. Vinga, va, anem una mica per feina. Això ho aconseguireu si responeu la nostra pregunta diària. Ahir ho coneixíem, us ho explicava al Bon Dia. Doncs ha estat premiada amb el Goya Internacional. Sigourney Weaver.
Acabo de veure, Rafa, que...
Jo acabo de veure el cazafantasma recorrent Nova York.
Acabo de veure que el company Albert Feixas i servidor ens hem posat avui de pagès.
Heu quedat, eh? Heu quedat.
No, aneu,
ens hem posat una mica de pagès.
Aneu uniformats. No tens un com porta ell?
Una
pasmina? Una pasmina aquí. No tens pasmina. Això no es diu pasmina. Què es diu això? Mocador. Pasmina. Bueno.
Un...
Sí, és un mocador.
Un mocador de fil.
De fil. És primet. No és una bufanda. El que porta Joan Trias. I l'Albert Feixas, en aquest cas, ve amb el coll, doncs això, raspullat. Escolteu una cosa. Sigourney Weaver, Goya Internacional, se li entregarà a Valladolid
sí.
aquest dissabte. Tres cops nominada a l'Òscar, guanyadora de diversos BAFTA, Globus d'Or, ja sabeu, eh? Alien, va fer Alien, Goriles en la boira, un monstre sí. ve a veure del germà dolent, Juan Antonio Bayona, La guardiana de la puerta de cazafantasmes, cançó que estem escoltant, que sona super ochentera, pujarà un
segon. Sí, no, si ara l'escoltarem, eh?
M'encanta aquesta cançó. Doncs ho dèiem, això m'ha fet pensar en les actrius que m'encanten a mi.
Mm-hmm.
Per això la pregunta que Capravo d'avui és molt senzilla i a la vegada us donarà una mica què pensar. Quina és la teva actriu favorita?
Ui!
No té per què ser la millor, eh?
Ja està.
No busques la millor, no busques Glenn Close, no busques Meryl Streep.
Però si ho saps, ho he dit sempre jo, la meva.
Vinga, quina és?
Ho hauries de saber, eh?
ho hauria de saber, però ara no em ve al cap. Ajuda'm.
Tinc una musa, Joan, en el món del cinema que es diu, sí, Diane Keaton.
Diane Keaton, la musa de Woody Allen, entre d'altres, gran comediant.
Sí, sí,
una,
sí,
persona,
sí, sí.
Una actriu molt guai, amb molta personalitat, i que, a més, és d'aquestes que ha sostingut la carrera, com Sigourney,
sí,
Weaver.
Sí, absolutament.
La tenim...
És que va fer Annie Hall.
Annie Hall, exactament.
Té moltes més, eh? Misterioso Asesinato en Manhattan, sí, en fi.
En fi, però ha sostingut la carrera des de molt joveneta,
sí, sí,
a,
sí,
fins,
sí,
ara,
sí,
que ja és una dona gran. Doncs jo tinc tres. Jo us diré les meves tres favorites.
Vinga.
Perquè sempre les tinc a l'imaginari. Una és Jennifer Connelly. Uh-huh. Espectacular. A mi m'encanta Jennifer Connelly. Natalie Portman, em sembla fantàstica.
Boníssima.
Però sobretot, 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 Kate Winslet. Jo,
sí,
Kate Winslet... Ai, mira, ahir vaig trobar Titanic casualment a la tele, i com ens parlava la Olma Giró del tema de que va ser la cinta més venguda als videoclubs i tal, em vas quedar una estona... És increïble, Kate Winslet, m'encanta. Sí, bueno, Weaver també m'agrada molt, però jo us pregunto... Tu tens alguna actriu favorita?
Jo escombraré cap a casa,
ara,
i diré una actriu catalana com és Emma Vilarasau.
Mira, bravo, bona aquesta.
Bravo.
Jo, si n'he de dir una del teatre, també la dic, va Laia Marull.
Laia Marull, perfecte. Jo em quedo amb el cinema, que és el meu àmbit. El meu és el meu àmbit, no em traieu, sí, d'aquí. Doncs respostes. Quina és la vostra actriu favorita arran d'aquest Goya honorífic que rebrà la Sigourney Weaver? La vostra actriu favorita ens la podeu comentar al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Respostes. I entrareu en aquest sorteig que farem divendres.
Escolta, fem una cosa. Escoltem aquesta música canyera que ens agrada tant.
Cata fantasmes.
Anem a publicitat i de seguida... Encetem la tertúlia esportiva. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara, amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra.
Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bevible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Periodistes esportius Júlia Cortina, David Balaguer i l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club, Quico Parcerisses.
11 minuts que passen de les 10 del matí. Encetem tertúlia esportiva amb els tribuneros, com sempre, cada dimecres en aquesta emissora i en aquest programa. Júlia Cortina, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quico Parcerisses, bon dia.
Bon dia.
Espera't. Treu tot. És un honor... tenir un Premi Radio Associació de Catalunya avui a l'estudi de Ràdio Estel. Senyor David Balaguer, molt bon dia i moltes
bon
felicitats.
Bon dia, què tal, com esteu? Gràcies.
Molt bé.
Gràcies. Què? Saps que ara et revelaré una cosa molt interessant.
Sisplau.
Saps que vaig saber la notícia l'altre dia abans de començar a fer la secció?
Sí o no?
T'ho juro, però clar, no...
I no ho vas dir, eh?
No podia dir res.
No podies dir res?
En aquest moment no podia dir res, però...
Val.
O sigui, estàvem aquí, acabem la tertúlia esportiva... Adéu, Quico, adéu, Júlia, se'n van... Ens quedem aquí tu i jo... Notícies, tal... Comença la... Estem a punt de començar a fer la secció i rebo un...
Se't va notar res, punyetero? Sí.
Però la vaig fer sota els efectes d'una eufòria estranya.
Val.
En estat de xoc, una mica. Sí, sí.
Que bo. Sí. Hem preparat discurs ja o no?
Encara no. És el dia 26.
Dia 26, dia 26, eh?
Em fot molta il·lusió, això no ho he fet mai.
No ho perdré, això, eh?
Jo tinc 47 anys i no m'havien donat mai res.
Per ser justos.
I hòstia.
Per ser justos. Sí. Balaguer i Moragues.
Sí, Balaguer i Moragues i tant. El coneixes també, el Moragues.
Sí, home, i tant. Sí.
Va, és fort. L'estranya pareja, perquè, clar, el Moragues és jovenet.
Sí.
El Moragues té... No sé, potser li trec 22 anys o així.
No sé quants en té, però...
Ens vam conèixer radiofònics...
Mm-hmm.
I, bueno, sempre havíem... Bueno, és un tio que és com... És jove, però és com molt veterà mentalment.
Mm-hmm, sí.
I és molt ràpid. I llavors sempre deia, sí, algun dia, tal, farem alguna cosa, i mira...
Escolta'm, premi a la innovació, sí, no? Per la Ronda Perversa, sí. Que podeu escoltar.
El Quico li agrada molt, la Ronda.
Molt, m'encanta.
Sí, és molt xulo. Sí. És un podcast molt xulo que podem trobar on Spotify.
Sí, a YouTube, a Apple, bueno...
Tot arreu, eh?
Això jo no... Això se n'encarrega un altre. Jo aquestes coses...
Dia 26.
Sóc un vell.
N'estarem pendents d'aquests premis a Ràdio Associació, igual que el premi que li donaven al Quico com a millor entrenador.
Sí, nano.
No, si és que venir a aquest programa... Júlia, prepara't, eh?
Sí.
Que d'aquí poc...
Porta l'estrellat,
això. D'aquí poc caurà, això. Va, encetem tertúlia i comencem parlant del Barça i d'aquesta victòria del Barça contra l'Alavés el passat dissabte amb certa solvència, amb uns joves que continuen destacant. Atenció al paper de Yamin Lamal, de Pau Corbasí, d'Héctor Fort... aquests joves, Júlia, han de tenir continuïtat? O si tenen continuïtat se'ls pot acabar cremant aviat?
Jo crec que han de tenir continuïtat, perquè si no, si ho estan fent bé, ara mateix els hi tallen les ales. I no pot ser que siguin tan joves, tenen l'ambició de jugar, són nois que surten a donar-ho tot, i si ho estan fent bé, no pots ficar-los a un partit com a titulars i el següent partit posar-los a la banqueta. perquè si s'ho mereixen, doncs mira endavant, tu. I sempre el Barça ha tret jugadors que són de la Masia, bons, i que han donat resultat, no? Llavors, jo crec que han de tenir continuïtat, però mirar de no cremar-los molt, que no passi com en Pedri, perquè el tema de les lesions, si no, és complicat. I s'ha de fer una bona gestió, o sigui, donar-los una continuïtat, però tenint en compte el que pot passar si ho juguen tot, Champions, Lligues, si després van a la selecció... Això s'ha de vigilar. És el que penso, però sí, si ho fan bé, doncs endavant, tu.
Quico.
Jo crec que han de... Molt d'acord amb la Júlia, jo crec que han de tirar. I si ho estan rendint bé... És més, hi ha un detall que aquesta setmana el Xavi s'inventa el Christensen de pivot perquè
sí,
pugui jugar al Cobercí.
Què et va semblar, això?
No, em va semblar que són coses que els entrenadors estem per treure el màxim de rendiment als jugadors, com hem dit sempre, i a vegades vas contra un mur, no?, i de cop potser si li dones una volta a tot, doncs acabes descobrint que pots anar fora de casa perfectament amb el Christensen en aquesta nova posició, i a més no li talles les ales al Cobercí, que penso que aquest nano té una mentalitat i està preparat per assumir la pressió. A més són nanos que porten tota la vida al Barça, que jugar al Barça des de ben petit ja comporta una pressió extra a qualsevol d'aquests clubs grans, i jo tiraria. Sí que és cert que no se'ls ha de cremar, com el Pedri, un any que va jugar, el seu primer any va jugar 70 partits, una bogeria, però bueno, jo penso que aquests nanos estan preparats i ho estan demostrant. Al final, cap endavant.
I al final també perquè si sempre he pensat que la gent jove pot aprofitar determinats moments de la història d'un club, en aquest cas. No? Parlem de futbol, però també serviria per qualsevol altra cosa de la vida. En un moment on hi ha problemes econòmics, on tu no pots fitxar el que voldries fitxar, on tens baixes per lesions, on les coses se't compliquen, pum, hi ha unes persones que són joves que tenen l'oportunitat. Tu surts, pots aprofitar-la o pots no aprofitar-la. Jo crec que en aquest cas, com que l'estan aprofitant, hi ha una continuïtat. També és una continuïtat que una mica ha vingut obligada per determinats factors, però al final, si tu aprofites l'oportunitat, continuaràs, no?, jugant. Mm-hmm. És així. Si la desaprofites... Vull dir que és molta pressió per aquesta gent tan jove.
Sí, perquè han demostrat una personalitat brutal.
Clar, és que estem parlant de menors d'edat.
I tant.
És que estem parlant de menors d'edat, tu.
I van debutar a Sant Mamés. Crec que l'Héctor... Sí.
L'Héctor debuta a Sant Mamés.
Sí, aquell partit que el Barça juga. O sigui, uns quarts de final de la Copa, partit únic a Sant Mamés. L'estadi ple, el que comporta jugar a Sant Mamés, el Barça juga amb tres futbolistes menors d'edat. Mm-hmm. I alguns en tenien 16.
És increïble.
Clar, això és... Vull que això realment, amb totes les crítiques que ha rebut Xavi i moltes d'elles merescudes, aquí...
No.
T'has de treure el barret davant de Xavi per haver pres aquestes decisions que són molt difícils de prendre, també.
Suposo que és el que ell sempre parla del Barça en construcció. No? Jo crec que es deu referir a això, a tots aquests joves, però és que jo ho tindria clar. Amb la necessitat que hi ha, a l'Araujo el volen per 80 milions, cap problema, aquí el teniu. El De Jong et venen a pagar 120 milions, ja en són 200. Mm-hmm.
També, sí, però també hi ha el que ho deia la Júlia i després tu remataves el tema aquest de, o sigui, quan una persona té 16 anys o 17, encara està tendre, sí. La musculatura, per molt que et preparis i que t'entrenis, sí. Llavors també, clar, aquests futbolistes, tu no pots pretendre que t'ho juguin tot, vull dir, has d'anar gestionant la seva presència perquè l'has de dosificar, perquè, clar, el que li va passar al Pedri, però bueno, hi ha altres casos, el Barça, el tema de l'Ansu Fati, per exemple, sí. És un altre cas... d'aquests,
no? No, també anava per... Bueno, és que les lesions de genoll i això són complicades.
I...
Però bueno, l'estan revifant, sembla, allà,
sí,
eh?
Sí, sí, però t'enganxa una lesió de genoll quan tens 17 o 18 anys, o 19 o 20, és igual. Perquè encara estàs a mig fer, com aquell qui diu, ets una persona molt tendra de musculatura. Vull dir que tot això, per molt ben preparat que estiguis, no, i per molt que t'entrenis, s'ha de vigilar.
La maduresa que pots tenir per afrontar aquesta lesió de llarga durada quan estàs sent una estrella, no? L'Ansu li van donar el 10, ja, anava per estrella.
Sí. Vull dir que, a ulls d'un aficionat que veu que, per exemple, Yamal és el millor jugador del Barça en aquests moments, uh-huh. O el que està sent el més determinant en aquests moments, no? Clar, tu penses que ho jugui tot, aquest tio. No? Si tu ets un seguidor del Barça que vols que el teu equip guanyi i vas veient els partits, dius que ho jugui tot aquest tio, tot, però no ho hauria de jugar tot, crec jo. Crec que
I també és un cop de, és un cop de moral per tots els joves que estan a la Masia, de que vegin que en el primer equip s'hi pot arribar perfectament vinguent de les categories inferiors del Barça, i que en el Barça, en el primer equip del Barça, no només arriben jugadors de fora, jugadors d'altres equips grans, sinó que també, si tu estàs a la Masia, doncs pots arribar en el primer equip.
I que ara és un bon, i que ara és un bon moment per fer-ho.
Sí, i tant.
Perquè aquestes...
O sigui, els èxits esportius més grans del Barça han sigut amb 9 titulars en l'11... Gent de la Masia.
En Busquets va ser jove, en Messi era jove, com va debutar...
Aquest ha sigut el secret dels èxits del Barça. És un club molt peculiar a nivell de manera de jugar, d'entendre una mica tot. I bueno, tot això no és el mateix portar el Vitor Roque, que sembla que...
Sí, ostres, comença
a rendir. Fot bona pinta, que no fot bona pinta. Però potser també tens el Marc Guiu, que potser et faria el mateix servei, no? Bueno, són coses que veurem amb el temps.
Però és això, que al final d'una crisi econòmica en poden sorgir coses bones.
Per cert, el paper destacat d'un altre jove, que no sé si veieu o no la seva milloria, per dir-ho d'alguna manera, 2 gols, 2 partits, Vitor Roque.
Bueno, fa bona pinta. És un... Sí que és cert que li ha costat entrar, però perquè, clar, arribes aquí, ell venia de no competir des de feia un parell de mesos. Bueno, canvies tot. Vida, manera d'entrenar, manera de competir, tipus de lliga...
Un país nou.
Tot nou, una cultura nova. Llavors és normal que t'apareguin aquestes... Nosaltres ho veiem, per exemple, nosaltres tenim nanos que no són, que són d'un altre país, però proper, o que són d'una altra part d'Espanya, i costa molt adaptar-se, costa moltíssim. Llavors, doncs, bueno, se li ha de donar aquest temps, però li han donat 2 ratets i n'han enxufat 2.
Sí.
O sigui que... Cuidado, aquest nano.
Penso... Vitor Roque, que va acabar expulsat després de 2 grogues. Després parlarem, de polèmiques arbitrals, que segueix la cosa, però vaja.
Com, les polèmiques arbitrals són com una
marmota,
subsecció dins de la secció.
Sí.
És com una subsecció, sí.
No, jo penso igual que en Quico, al final és un noi que ve de fora, d'un context completament diferent, d'una altra lliga, de temps sense competir, i al final hi ha molts pocs jugadors que s'hagin adaptat ja al primer partit. O sigui, al final tothom necessita uns partits d'adaptació, perquè el sistema de joc és completament diferent. Arribar al Barça en un moment en què el Barça no està en el seu millor moment, suposo que deu ser complicat. Si fos el Barça...
I se li ha posat una pressió...
Totalment a sobre...
De màrqueting. El Tigre, el no sé què, les xarxes socials...
Sí.
Fa un any que està, no?, 6 mesos que està assignat aquest any. Li ha anat un bombo que és molt difícil.
És molt complicat.
De vegades et dic que crec que és millor. O sigui, jo, per exemple, si fos un futbolista, com el Vitor Roque, un futbolista que fitxa pel Futbol Club Barcelona o el Real Madrid...
Que, per cert, diuen que no tenen diners i 60 quilos.
Sí. O sigui, preferiria, crec, els 2 primers partits fallar 2 gols cantats que no la primera pilota que toco que sigui gol.
Que li va passar? Va fallar una cantada?
Perquè si tu la primera pilota que toques és gol...
Després ja tothom se t'espera que...
Sí. Marc Guiu.
Marquis, exacte.
Sí, però Marc Guiu és de la... És diferent. Però si ets un fitxatge que has costat uns calés, que vens amb aquesta aureola de ui, aquest tio el que pot fer dins d'aquest club. Ui, aquest tio el que pot fer el terreny de joc. Comparacions que jo havia escoltat de...
Marios
sí,
i...
Sí. És una barreja entre Kun Agüero i Romario, clar, aquesta barreja.
Com d'aquí?
Compte, clar, foten aquí una barreja que...
Sí, cuidado, eh?
Sí, la pressió que sents quan surts a jugar...
Entre Maradona i Schuster.
Sí, exacte. Dius, hòstia, la pressió que deu sentir si t'ha arribat aquesta comparació...
Ostres, la mescla Maradona-Schuster. Més agradada, com seria?
El que no saps mai és una... O sigui, normalment es fan barreges de 2, però una barreja de 3? S'ha fet, això?
Ojo.
També ens ho podem inventar d'algun futbolista.
Messi, Pelé, Maradona, eh?
Uau!
Clar. Si sorgeix algun dia algun tio que li diuen això... Doncs això, recordo casos això de futbolistes que la primera pilota que han tocat amb el seu club, pam, gol. Llavors la gent ja es pensa, ja està, ja el tenim.
No fa mai més cap, eh?
I potser és això, passen 10 jornades que no em fot cap més. Per això, potser és preferible fallar les 2 primeres i després començar a rendir, pam, mira, una altra.
No, és que aquest nano va fallar les 2 primeres que va tenir, es va lesionar, va desaparèixer durant 3 setmanes del mapa... I a la Cato Real li han donat 2 ratets i...
Totalment,
ja la...
totalment ansiós, fotia unes entrades a deshora, una cosa...
Té 18 anys, a més. A part de tot, té 18 anys.
I això és de veure també, això es veu el neguit aquest, es veu amb les celebracions dels gols. Quan estàs neguitós i marques un gol, La celebració diu molt, allà, diu molt del teu estat anímic.
Allà dintre em sembla que
tot, i de la teu estat emocional.
Que tot són nervis, que hi ha hagut una època complicada, sí, eh? En aquell vestuari. No m'hagués agradat ser el Xavi, sincerament, aquest últim mes. No, bueno, sí que m'hagués agradat, però... evidentment sí, però és... Però té que ser dur, eh? A nivell... Ostres, a casa deuen haver passat una època complicada, eh? A casa del Xavi.
Sí, el malhumor nocturn.
Ostres, sí.
El malhumor nocturn aquell.
Sí, sí, sí.
Sí, quan tornes de la feina i estàs amargat, no?
I veus, veritat, mal... i veus totes les hores del rellotge a la nit, eh? Sí.
El mal de cap aquell, no? No és una migranya, però sí que sempre tens com un doloret aquí, sí, sí.
Però ho ha aixecat.
No deu haver estat fàcil.
Jo ho dic aquí avui, ojo.
Sí, jo penso el mateix.
Sí, perquè s'ha tret la pressió, ara. S'ha tret la pressió i ja té el...
Jo penso el mateix.
Ojo. I a l'equip...
Creu que pot afavorir la marxa de Xavi a l'equip?
L'equip porta dos o tres dies que ha fet un pas endavant i ja veurem si hi ha marxa.
Jo crec que ara el Barça, a la Lliga ve...
Tu creus que hi ha possibilitat que encara es quedi Xavi?
I tant.
Sí?
I tant. Com l'equip acabi bé... Està a 7 punts del Madrid, si no m'equivoco.
Sí. Al final tampoc està, eh?
El dissabte hi ha el Girona a Real Madrid.
Sí, senyor.
Només que empatin i el guany, ja estàs a 5. I no és el mateix que et persegueixi el Barça que et persegueixi l'Atlètic, que saps que algun dia es deixarà punts en algun lloc.
I el Madrid el veig molt justet.
El Madrid...
De forces.
El que passa que el Madrid guanya sempre, però ha de tenir una mala època. No l'ha tinguda.
L'altre dia ja li van empatar al minut 93 o 94.
Sí, l'Atlètic, sí. Bueno... Cuidado el Barça, que com aquests nanos es vagin deixant anar i s'enganxin i ara amb la posició aquesta del Christensen, que crec que és un molt bon invent per anar fora de casa en partits de Champions i tal, cuidado. No sé què pot passar.
És que es parla molt de que el Barça està acabat mort la temporada, sí, però és que encara queda la Lliga en joc i la Champions en joc. Uh-huh. O sigui, només estan eliminats de la Copa del Rei. I, de
i el Barça té la capacitat de mantenir el ritme de puntuació que té el Madrid. Per mi és dels pocs equips que... Perquè quan apareix el Barça en un camp, l'aureola és molt diferent que quan et ve l'Atlètic Club, per exemple.
Sí, sí. Jo tinc la sensació que ara el Barça encadenarà molts partits de Lliga sense perdre.
Sí.
N'estic convençut.
Si recupera aquesta solidesa darrere, pot tenir opcions. Jo crec que la Lliga no està morta i se la jugaran entre els tres.
Per cert, que era el Quico ens ho deia, eh? Aquest cap de setmana, atenció, perquè hi ha la Lliga en joc al Bernabéu, dissabte a 6:45 de la tarda, aquest Real Madrid-Girona... Amb moltes baixes de Girona.
El nou clàssic.
Exacte. El nou clàssic. Amb moltes baixes del Girona, baixes en defensa i molt indignats per aquestes expulsions que els condiciona el partit.
Carai, si condiciona. Ja partint de la base que a la banqueta ja no tens el teu líder. Que això és molt important perquè, a més, el Mitchell és un entrenador molt intervencionista durant el partit, no? És un entrenador... El Valverde, segurament, amb l'Atlètic Club, pues, si estigués a la grada, pues, no passaria res. Però el Mitchell és un entrenador molt intervencionista. I jo crec que és una de les baixes que més preocupa... Bueno, evidentment, les tres baixes preocupen moltíssim, comptant la del Mitchell. Uh-huh. Però, ostres, partint d'aquesta, que per mi és groga i ja està... perquè, a més, no és un entrenador que l'hagin expulsat en tota la temporada, no li havien tret cap groga. Llavors, també, i a l'àrbitre, doncs, bueno, i en el 88 li treu la cinquena a Iangel per una entrada que, bueno, pot ser groga o no, i la cinquena groga en el Blin amb el partit acabat. Que el jugador... És culpa del jugador, eh? Mm. I tant que és culpa del jugador. Sí. Què has d'anar a fer allà? S'ha acabat el partit, tens quatre grogues, vas al Bernabéu, agafa i marxa. També m'estranya que li tregui la grava, perquè saber que el Blin no sap parlar ni gota d'espanyol. Sap dir bona tarda i ja està. Llavors, a saber el que va entendre aquell. Però, bueno, aquell ja no estava per històries.
Sí, sí.
Veia grogues i... No sé. Per mi són baixes importants, però jo sempre he pensat que el Yangel és la clau de l'equip i el Blin és la clau a nivell ofensiu, amb sortida de pilota.
Sí, com sigui, la Lliga es decideix al Bernabéu?
No, jo crec que no.
No, eh?
No, però...
Si guanya el Madrid són 4 punts... No, 5 punts. S'escaparia 5 punts, són molts punts. I més el Madrid, és molt difícil remuntar-li. Si guanyés el Girona, el que passa a tenir opcions és el que dèiem.
Com que?
El Barça pot tenir moltes opcions.
Tinc curiositat de veure aquest partit.
Serà
un partida,
serà un partit.
Però estic més curiós, més encuriosit que amb ganes. Per un tema.
Sí, sí.
Per un tema que tots sabem.
Sí, sí,
per un
totalment.
Tema que tots sabem i que surt en l'ambient. El podem dir ara aquí.
Totalment.
sortirà d'aquí una estona, però és el tema dels arbitratges, el tema de l'arbitratge.
Sí, sí.
A veure què passarà. A veure què passarà.
Hem d'entendre que el Girona és un... Per la Lliga Espanyola és un equip pobret, són nouvinguts, 5 temporades a primera divisió, estos quién son, què hacen aquí arriba, no? I és sí, molt però... més fàcil treure-li una vermella al Mitchell que treure-li al Xavi, perquè el Xavi les ha liat molt més grosses a la banda.
I tant.
Sí, sí, tant.
I a vegades no li entren ni groga. Llavors, bueno, en aquests detalls es veu. La groga que li treuen en el Blin amb el partit acabat, si va a l'Araujo a protestar-ho, no li treuen. No li treuen. Llavors aquestes coses pesen en l'arbitratge, però són coses que no van premeditades. Vull pensar que no van premeditades per l'arbitratge.
No,
vull pensar que el Gil Manzano no volia carregar-se...
No van premeditades, però sí que les pots pensar una mica més i valorar una mica més, clar. A veure, és que al final... Sí, jo també penso d'entrada que no és una situació premeditada, però al final, veient tot el que passa setmana rere setmana, dius, home...
Penses malament, sí.
Penses malament. Sí, els àrbitres van...
El que està clar que els clubs grans, l'arbitratge sempre pesa, inconscientment sempre pesa molt més per ells. Per això és una cosa que ha passat tota la vida. Però jo... A veure, és molta casualitat que els dos que tenien la quarta groga són les dues targetes del partit.
Escolta, sí, deia...
Molta casualitat.
Deia, ara parlarem de l'arbitratge, abans, però, com que el Quico m'ho posava en safata, em deia, és el nou clàssic. Com que jo li compro la idea, com que és el nou clàssic, fem la pregunta que es feia en el clàssic d'abans. Què preferiu, cadascú de vosaltres? Que el Girona guanyi el partit o que guanyi la Lliga?
Jo tinc claríssim. Que perdi 4-0 i guanyi la Lliga.
Jo sóc de Figueres.
I odies el Girona?
No, odio el Girona. No, odio el Girona. I prefereixo que guanyi la Lliga, també.
A veure, jo no vull que guanyi la Lliga el Real Madrid. No vull que la guanyi el Barça.
Ni el Girona.
Tampoc voldria que la guanyi el Girona, en realitat. Perquè no, per un motiu molt... O sigui, no tinc res en contra del Girona, lògicament, però sóc de l'Espanyol.
Ja.
I hosti, tu, que hi hagi un equip català que guanyi la Lliga, un segon equip català que guanyi la Lliga abans que l'Espanyol, a mi, hòstia, sincerament, em dol. Clar que em dol, home. No, ho admeto, tu. És que s'han d'admetre aquestes coses, eh? S'han d'admetre aquestes coses.
Això és una reflexió que per l'espanyolisme és molt dura.
Clar.
El Girona, comparat amb l'Espanyol, a dia d'avui encara no està per sobre. Com a club.
És que és molt fort, Quico, és molt fort.
Com a club, no. O sigui, com a història, com a club.
És molt fort, ho vam dir fa... Aquell document que vaig treure fa algunes setmanes.
L'Espanyol va tenir la seva oportunitat quan hi havia el Rubi, que et fica a l'Europa League. Aquell tio no pot marxar d'allà. Aquell tio se l'ha de blindar, perquè era el Mitchell de l'Espanyol.
S'han fet les coses fatal.
Era d'aquí, és de Vilassar.
Mira,
és
que... però això que et dic, no sé si havia arribat la Júlia encara en aquesta tertúlia el dia que vaig treure un document que tenia al mòbil d'un partit... quan locutava allò dels partits... No sé si era
la Júlia
encara. No hi era. Un document de l'any 1998...
No?
Sí, un document de l'any 1998, és a dir, fa 27 anys,
sí.
Que en realitat poden semblar molts anys, però en futbol no són res,
no.
El que ara diré. Perquè en aquella cinta de casset hi havia un partit de primera catalana, Júpiter-Girona.
Tercera, no?
No, primera catalana.
Primera catalana?
Primera catalana, l'any 1998. Llavors... que el Girona, i jo ho dic ja obertament perquè sé que això serà així, jugui la Champions abans que l'Espanyol, és una cosa molt forta. És una cosa molt forta. És una cosa molt forta. És una cosa, fins i tot, té un toc extravagant.
Sí, sí, no, són coses
d'aquestes. És una cosa rocambolesca. Una cosa... Sí. Però és que això passarà. I llavors, clar, vull dir, jo, com a seguidor de l'Espanyol, dius, qui vols que guanyi la Lliga d'aquests tres? Real Madrid, Girona o Barça? Sincerament, sí, el Girona, perquè el Real Madrid i el Barça no vull que guanyin la Lliga. Primer, perquè ja n'estic fart que sempre siguin els mateixos.
I a més no és
que hi hagi una mica
no
de varietat.
Aquelles coses estranyes que passen, que és per demèrit de tots, que estan fent pena i de cop es troben un tio...
No, que va,
és perquè està fent una bogeria de temporada a ritme de Barça-Madrid. És que té un mèrit impressionant. Però a mi, com a sent d'aquí, català... que l'Espanyol estigui segon em fa un mal increïble, perquè penso que seria brutal que estiguessin els tres a primera divisió i que el Lleida estigués a segona i que tots aquests estiguessin... I el Sabadell, no?
El Nàstic, tu.
El Nàstic, el Tarragona. Mm-hmm.
I el Figueres, també.
Amb la qual... El Figueres també és un històric de segona divisió.
Ara el Figueres
en juga, el Figueres. Ara,
sí. Sí,
però està bé, estan bé. Estan en posicions d'ascens a tercera. Ah. Sí, sí. I penso que, ostres, amb la dins d'Espanya, el millor futbol està aquí, a Madrid i al País Basc. Bueno, i Andalusia, també. Ostres, que no tinguem més representants a dalt, a mi em fa un mal increïble, però és molt bèstia que l'Espanyol és per culpa seva. Que no estigui... No el nivell que està fent el del Girona, perquè no. És brutal aquesta temporada, però que no estigui un nivell de Betis, sempre.
O Villarreal, o Osasuna...
Europa League, Champions Europa League, amb la història que té l'Espanyol, l'estadi que té, un estadi brutal, i la ciutat esportiva...
Les coses fatals.
És que...
No, i un equip...
El Xena aquest és per matar-lo.
Sí. I un equip que, a més, ha guanyat títols de Copa,
sí, sí.
Que no és tan fàcil... ha jugat dues finals europees, que no és tan fàcil, és molt difícil jugar, arribar a dues finals europees.
A segona divisió només ha estat.
Sí, sí.
I les últimes...
En els últims
4
sí,
anys.
Sí, sí.
Ah, no, bueno, no sé si avui hi haurà apartat de l'Espanyol, però l'altre dia ens van regalar, una mica. Vull dir que
sí,
també,
sí.
També al final...
És el gran de segona.
També al final, tantes vegades que ens hem... I això s'ha de dir també, perquè l'altre dia veia una sèrie de missatges de gent que dius, però aquest tio què està dient? De, no digueu tant que ens han regalat el partit, perquè, coi, però oi que després volem que es faci èmfasi quan ens roben el partit? S'ha de poder dir, no passa res.
Si li piten el mateix penal al Levante, estaríem parlant d'una altra cosa.
Ja ho sabem que la temporada passada hi va haver decisions molt controvertides que envien a l'Espanyol a segona divisió i que l'Espanyol... Al final és un equip que ha estat bastant perjudicat pels àrbitres darrerament, però l'altre dia si et regalen, et regalen.
S'ha corregut la cortina aquí, El de l'any passat no s'ha dit res més.
No
s'ha dit res més, no.
Perquè ser objectiu i ser una persona que no siguis parcial, o sigui, ser imparcial i objectiu, et dona més credibilitat i et permet després poder opinar de les coses. No suporto la gent que no és objectiva en aquests temes.
Després parlarem de l'Espanyol. Jo, com que aquí no s'amaga res, jo soc molt culer. Em dol, ja ho dic ara, que aquest any el Barça no guanyi la Lliga. Jo crec que no guanyarà ni de bon tros.
No, bueno.
Però...
Atenció que dirà ara. Atenció que pot haver-hi sorpresa.
No. Jo soc dels que... Si el Girona guanya la Lliga aquest any...
Et fa soci del Girona.
Com a mínim...
Joan, fes-te soci, que tot ens va bé, ja.
Com a mínim, farem tertúlia esportiva i, per tant, programa aquell dia. Home. Jo duré la samarreta posada.
Del Girona.
I tant.
Sabeu que també hi ha...
Com a mínim.
Un corrent...
Seria increïble.
Hi ha un corrent de gent que jo he conegut i que et vas trobant pel teu dia a dia, de barcelonistes, que no volen que la Lliga la guanyi el Girona, tu. O sigui, sí que hi ha un corrent molt ampli de gent barcelonista que si ells no poden guanyar la Lliga, que la guanyi el Girona, però en conec alguns, i ja no són pocs, 3 o 4, que a mi m'han dit, amb la boqueta petita, que si no guanyem la Lliga nosaltres, que no la guanyi el Girona, tu, que la guanyi el Madrid.
Bueno,
és igual.
Jo ho entenc, això és una mica d'aquests gelos, no?
Jo no ho entenc.
Sí, clar que ho entenc, perquè... Mira, més, algun culer preferiria que la guanyés el Madrid que no el Girona.
És el que t'estic dient, sí.
És el que dius.
És el que t'estic dient.
David.
Llavors, això no ho he sentit.
Com que el David ho diu amb la boca...
M'he emocionat que guanyar la Lliga al Girona...
No.
I mira que hi ha molta gent que... Bueno, que diu que molta gent del Girona és del Barça.
Mm-hmm.
Però al final és al revés. Hi ha molt poca gent del Barça que sigui i que li agradi el Girona.
És així. Sí, és així.
A veure, jo crec que aquest any qualsevol persona que li agradi el futbol...
Li agrada,
ha de desitjar que guanyi la Lliga al Girona, perquè és que...
És futbol pur, veure el Girona.
Sí,
és el millor equip de la Lliga, amb molta diferència.
Com que el David ho deia amb la boca petita, jo també ho diré amb la boca petita, a riesgo d'alguna represàlia. Deia, com a mínim, si el Girona guanya la Lliga, jo em posaré la samarreta. I si pot ser, ens la posarem a Girona.
Ostres!
Si pot ser. Sí, publicitat sí. I parlem de l'arbitratge, va.
Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Aquest és un missatge per tots aquells que et van dir que no podies canviar el món. Ara sí que pots, gràcies a l'efecte ésser humà. un superpoder que ens converteix en l'única espècie capaç de revertir el dany que causem al planeta i d'aturar la fam i la pobresa. És hora d'utilitzar aquest nou poder. Descobreix com fer-ho amb mans unides a efectaesserhumà.org.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 5 minuts i ja arribem a 3 quarts d'11 del matí. Continuem amb tertúlia esportiva amb Quico Parcerisas, David Balaguer i Júlia Cortina. Deia que parlaríem de l'arbitratge, de l'Espanyol, i encara em queda un tema que vull tractar. Tenim 15 minutets, hem d'anar una mica de pressa, però... Molta atenció darrerament pel que fa als arbitratges, al VAR, tothom en parla i tothom vol dir Xavi, Michel, Ancelotti...
Yo solo pido que nos dejen competir. Solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante. Sin más. Y desde el primer partido, si lo dije en Getafe, yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Tengo ninguna duda. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Lo que siento yo. Pero ya no voy a hablar nunca más. Nunca más de los árbitros.
Debo ser sancionado con tarjeta amarilla porque no he insultado a nadie ni he faltado el respeto a nadie. Simplemente he levantado los brazos y he dicho que eso no es una ley de la ventaja, que es falta.
Lo de los penaltis no lo comento. Se han tomado esta decisión, no sé los motivos, las razones, pero ha sido así. Ahora no hace falta volver atrás, tenemos que mirar adelante.
Carlo Ancelotti, que diu, yo no comento. Que a vegades parla, a vegades no parla, la majoria no en parla, però és que, clar, Ancelotti té qui per dir per ell.
Aquí os vamos a contar las tres jugadas polémicas, los tres penaltis clarísimos. Yo creo que de menos a más, porque el de Lucas es verdad que parece un penalti, pero a mí el de Bellingham, el de Bellingham me parece clarísimo.
Son clarísimos y se ha repetido lo que ha ocurrido al Real Madrid en enfrentamientos anteriores contra Atlético Madrid, el equipo de largo más beneficiado por los árbitros en esta temporada y que también fue muy beneficiado en la Liga 2021, que no pudo conseguir el Real Madrid por culpa de los errores arbitrales.
Pero bueno, no... Això ho deia Real Madrid Televisión, però espera, que és que no és tot.
Que como de esto no va a hablar nadie, pues hablamos nosotros. Y como a lo mejor alguien habla de que, hombre, el Atlético de Madrid... No, el gol anulado al Atlético está bien anulado. Aquí ya no engañan los del relato antimadridista, numerosos, ya no engañan a nadie.
Relato antimadridista ya no engañan a nadie. Numeroso, relato antimadridista. En fi, com veieu el tema dels àrbitres? Com veieu tota aquesta maquinària que s'ha engegat des de Real Madrid Televisió?
Jo, sincerament, entrenador que parli a la roda de premsa, dos partits de sanció. És que perquè si no es fa... Es va fent la bola molt més grossa.
Sí, i quan... Sí, i si alguna vegada no et pots... Potser de vegades fins i tot et beneficia tenir dos partits de sanció. Què vull dir amb això? Que algun dia, si te la foten molt grossa, ja sabent que et sancionaran dos partits, ho deixes anar, és igual.
Sí.
Escolta, no passa res.
Però jo penso que s'ha de... És que hi ha un run-run amb l'arbitratge que està agafant un camí que es caçarà contínuament i a les rodes de premsa no es parla ni de futbol.
A mi no m'agrada. A mi no m'agrada gens el comitè d'àrbitres, no m'agrada gens el VAR. Si es va fer un sistema nou i una gestió nova era perquè tot fos més just.
Però tu creus que és nova, la gestió?
No. No, no, però va ser perquè fos més just tot, fos més rigorós, i al final està fent mal en els equips humils, però en els equips històrics, en els equips grans, perquè danya la seva imatge i perden credibilitat. A mi no m'agrada gens i al final, és el que dèiem, crec que la setmana passada o l'altra, ja no et pots ni protestar una targeta perquè sembla que no tinguis veu, no puguis tenir veu a dins del camp, ni com a capità d'un equip, ni com a entrenador. A la mínima que protestes alguna cosa, pum, targeta, expulsió...
És un tema que n'estem tots molt cansats, perquè... Jo sí que penso que si algú surt a roda de premsa, com he dit ara, i parla dels àrbitres, sancionat, perquè s'acabi el tema. Perquè és que si no, les rodes de premsa són un xou.
Sí, no ens acabem mai.
Ara, a dins del camp, s'ha de ser més permissiu. Perquè l'àrbitre està treballant, però l'entrenador està treballant també. Llavors, clar, si ja no es pot parlar amb l'àrbitre, no es pot protestar i a vegades no et pots queixar, deixa'l que es queixi. O sigui, és que és normal. O sigui, és que ha passat tota la vida, això.
Sí, i la campanya de Real Madrid, clar, Televisió, en té molta tela. Però
això s'ha fet expressament, eh?
Al final és... Clar, que s'ha fet expressament.
S'ha fet des de dalt.
Al final és un mitjà privat, no? El Real Madrid Televisió, i ho fan d'una manera sense dissimular, quan hi ha hagut molts mitjans públics, tant d'aquí com de Madrid, que fan el mateix però dissimulant una mica. Al final és això. I amb el temps, és així, eh? I amb
el tema... és un altaveu del club. Llavors, aquí hauríem de veure los resquicios legales, no? Diríem sí, castellà, a veure com...
I amb el tema del VAR, sempre he dit el mateix, potser ho he dit en aquest programa alguna vegada, però és així. Jo veig que és com quan tu... O sigui, quan antigament tu anaves al metro i de sobte baixaves... I, hòstia, m'han fotut la cartera sense que te n'haguessis ni adonat. Un lladre d'aquests que et fotia la cartera, un carterista. I ara, en canvi, t'arrenquen el mòbil de la mà caminant pel carrer. Llavors és això, el VAR. O sigui, abans el VAR et robava d'una manera que, hòstia, no podies dir res perquè no hi havia la possibilitat de veure les imatges.
T'ho havien robat
i ara, exacte, t'ho havien robat bé, i ara el VAR et roba d'una manera totalment barruera.
Sí, sí.
És que ara,
que
cada
és
setmana...
quan t'arrenquen el mòbil pel carrer, és el mateix.
Cada setmana ara, amb tele o sense tele, els àrbitres s'equivoquen.
És que no ho entenc. És que com pot ser això?
Mira, nosaltres no tenim VAR, no? El VAR només està primera i segona divisió. Després tu veus les imatges i dius, ostres, vaya fora de joc, que m'ha tongat, era gol. Però... tu en aquell moment dius, bueno, no ho sé, és molt just.
Clar, clar. Sí, sí.
No? Ara, quan estàs 3 minuts parat davant d'una pantalla o 4 minuts parat davant d'una pantalla, que jo entenc que el futbol el fa més just, però clar, quan ens posem a rearbitrar jugades, perquè els àudios que ha tret un d'aquests del Twitch...
El Romero, Gerard Romero.
Em semblen increïbles. O sigui, hi ha coses brutals, però és que, a més, clar, estàs allà parat i et rearbitren una jugada, fa 4 accions, com el gol que li treuen en el Girona l'altre dia, fa 4 atacs que ha passat. Llavors, clar, tot es va emmerdant, parlant malament. I després surten a roda de premsa i encara s'emmerda més.
Clar, perquè el problema és que no... veus que no hi ha com un criteri unificat.
I lo de les mans també no, crema
perquè,
molt.
Clar, aquesta acció del... clar, lo de les mans... però aquesta acció del Girona de l'altre dia contra la Real Societat, d'aquí 4 setmanes li passarà un altre equip i serà gol. Llavors dius, hòstia, on està...
Direm, com pot ser?
Clar, hi hauria d'haver com una cosa unificada.
Un problema,
i amb les mans igual.
Tenim un problema general en l'arbitratge, bueno, un problema, que és que no, mai tenim clar què són mans, què és falta, quins contactes es piten, quins contactes no es piten...
Llavors, clar, base, com,
mai, és que és de base.
Sí.
És que és de base, perquè mai ho tenim clar. A vegades parles amb els altres i li dius, bueno, i, clar, avui què farem, no? Hi haurà molt de contacte, bueno, anirem veient, no, perquè, clar, et condiciona el partit. Clar. Llavors, clar, tenim un problema de base que penso que s'hauria d'arreglar. El tema de les mans em sembla un autèntic...
És que el tema de les mans és un tema molt mal resolt des de fa una pila d'anys. I no saben com resoldre'l. No se sap com resoldre'l. Ho puc entendre, perquè, clar...
Però antigament, David, la mà era... si estava separada del cos, era mà. Si no estava separada del cos, no era mà. I no hi havia aquests problemes.
Era molt més senzill.
Jo crec que es veu clarament quan una mà és voluntària i quan no ho és.
Hi ha vegades que li rebota la pilota en el peu i té la mà, que la té aquí, perquè la té aquí, però no solo, perquè la té aquí per equilibri, i li toca penalti. Se porta penalti, això? Com pot ser penalti, això?
Al final sembla que no puguis saltar a defendre qualsevol atac o qualsevol córner i que tinguis que anar amb les mans enganxades en el cos, que no et pots... no pots moure bé, ni pots fer res. Que...
exacte.
A l'àrea, i els que hem sigut defenses, tens clar que quan defenses una acció, la mà és darrere.
Sí, sí.
Però és que antigament, si la mà estava enganxada, no era falta. Si la mà estava separada, era falta. I no hi havia tants problemes.
Això és un debat, mira, ara que torna a Ricky Rubio i a mi em fa molt feliç el Barça de bàsquet, és un debat que sempre hi ha hagut al món del bàsquet. Jo sóc bastant aficionat al món del bàsquet, concretament els darrers anys a la NBA... perquè, mira, bàsquet a Espanya, a la CB, hosti...
falta continua.
Sí.
Està tot el rato partit parat.
Sí, sí.
Quan és un esport de contacte.
Hi ha més contacte que el futbol.
Sí, absolutament. Clar. Absolutament. Sí, és com deixeu jugar una mica.
En canvi, la gent mira la NBA perquè és tot molt més lliure. Bé, de fet, no piten ni dobles. Ja, ja piten... Sí, ja tira.
Sí, sí, és així, és així.
Sí, però llavors, clar, hi ha un espectacle i els partits acaben 127 a 120.
Sí, sí.
I aquí acaben de vegades 60 a 60. És que,
sí, sí, sí,
és que
així,
estem
és
parlant
així, és
de 120 punts, que és el, un partit de 120 punts, que és el que et fa el Dallas Maverick.
Són 120 punts, són 60 celebracions del públic. Comptant que valen per dos, no? 60 celebracions, juro. Sí. 60 celebracions.
Escolta, David, em parlaves abans de l'Espanyol. Tu has anat a Cornellà realment a veure algun partit?
No, jo fa anys que no hi vaig a Cornellà. Vaig decidir no anar-hi.
Vas decidir no anar-hi?
Per aquell tema que he explicat alguna vegada, sí, sí, uns sí, problemes sí. que vaig tenir, vaig dir fora.
Val.
Vale. No, perquè,
i perquè si respira bastant mal ambient, darrerament.
Sí, el meu pare sí que hi va cada sí? setmana, no se'n perd cap, i bueno, és un ambient... Home, l'altre dia hi havia gairebé 20.000 persones, eh?
No, però si l'afició de l'Espanyol és superfidel.
L'afició està responent més a segona que a primera, perquè un Llevant, un Espanyol Llevant a primera, potser hi havia 13.000 persones. I ara 20.000.
Podies aparcar perfectament.
Sí. Vull dir que l'afició està responent perquè, sí, 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 perquè sí. l'Espanyol l'únic que té en aquests moments és l'afició. L'afició i un planter.
És que l'Espanyol l'únic que li sí, que, l'única opció que té és pujar o el problema pot ser... Sí, com bé, no pugin.
Sí, però...
A nivell econòmic, parlo.
Sí, també penso que no
social,
pujar...
I t'explico.
Sí, jo evidentment vull que pugi l'Espanyol, però
potser
no pujar...
serviria per fer neteja.
És que és això. No pujar t'obliga a fer una neteja, nano, que, escolta, allà l'any que ve està jugant Ian Forns, Omar Sadik, no sé qui, i tios que no coneixem en aquests moments.
Venien al Camp del Badó l'any passat, eh? El juvenil.
Exacte.
Per cert, me l'envien a Cornellà, a l'estadi, pel que fa a l'afició, y mal ambiente también las ruedas de prensa.
Lo ha comentado un poco ahora mi compañero, pero no sé cómo lo está usted gestionando uh-huh. cuando el campo le ha cantado de una manera bastante ostensible uh-huh. dos veces, Ramis, vete ya.
Sí.
Le pongo un poquito en antecedentes. Esto no es muy normal que se cante contra un entrenador, incluso en esta etapa 80 convulsa, no se ha cantado tantísimas veces. No sé si la victoria lo puede tapar esto, para la gente no.
Uh-huh. Pero ya lo dices tú, manera, que no.
No, no, mi impresión, bueno, se lo puedo decir, las redes vale. sociales lo dicen y es mi impresión. Uh-huh. Mi impresión, sí.
Bien.
Pero quiero saber de alguna manera cómo lo digiere usted.
Muy fácil, te lo resumo en una palabra, con profesionalidad.
Con profesionalidad. A veure, és que és lògic que la gent digui...
Fins aquí.
Fins aquí. És que el que estem veient és infumable.
Acoso y derribo en el... d'alguna part de la premsa, perquè no es pot generalitzar.
No.
Però també amb el Garagarza... tot és discutible.
Sí, sí.
En aquest món, tot és discutible. Però hi ha atacar professionals que ells l'únic que volen és guanyar. Segur?
Sí. Però la gent... A veure, la gent vol...
Ara mateix l'Espanyol és una patata calenta, forta. O sigui, el Ramis jo no vull saber a casa un altre que...
L'altre dia hi va haver unes imatges, i no són impostades, perquè això no ho pots impostar, quan l'Espanyol guanya aquest partit, 2-1, últim minut, última jugada del partit, gol de penal, després que no hagin assenyalat un penal, per mi molt clar.
Igual de clar.
Per mi claríssim. Les imatges d'eufòria i de liberació, hi ha futbolistes que van plorar. Allà hi ha gent que ho està passant molt malament. És a dir, quan nosaltres diem, hòstia, és que aquests tios no estan respectant l'escut, estan passejant pel camp, aquests jugadors juguen, des de fa molt temps, totalment bloquejats i tanallats.
I l'Espanyol va publicar a les seves xarxes socials un vídeo on ensenyaven el camí cap al vestuari dels jugadors, on es veu que, el que deien David, que descarreguen tot l'alliberament i...
Sí, sí. I aquests jugadors deuen tenir una por a fallar un control que no t'ho pots ni imaginar, el que deuen tenir.
Per cert, anem fatal de temps. Fem-ho molt, molt, molt curt, però és que tinc moltes ganes de preguntar-vos per això. Moltes, eh? I ja en parlarem el proper dia, però ara em destaqueu un titular. Candidat ferm a presidir la Real Federació Espanyola de Futbol.
Digamos que en muchos países de nuestro entorno es habitual que alguien... desde la afición al fútbol, desde la pasión por el fútbol, no desde el fútbol orgánico, llegue a las estructuras de organización del fútbol. Es decir, un periodista Un periodista en la Federación Española de Fútbol, sí, bueno, también ha habido un médico y ha habido
abogados
y ha habido prácticamente de todos. Yo creo que la condición esencial es amar el fútbol español, querer mejorar el fútbol español y dedicarle al fútbol español los mejores esfuerzos de tu tiempo.
Ras i curt, Quico,
no
sí o no, Carlos Herrera?
No valoro.
No valora. Júlia.
Jo, és que l'única cosa que veig bona amb ell és que diu que la Supercopa s'ha de jugar a Espanya.
David.
Com això ho és perpèntic, pot ser divertit.
Jo crec que pot ser molt divertit.
Pot ser divertit.
Carlos Herrera, com a president de la Federació Espanyola de Futbol, jo crec que pot ser molt divertit. Rafa Zanahuja.
Ep, la vamos? Secció, tu.
Vamos.
Vamos.
Ui, ui. Que el fútbol ya no es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera. La piña que le dio Jesús y la canela.
Ara, amb Rafa Sanahuja, fem la revisió del VAR. Una altra idea meravellosa de la caravana. Amb Rafa Sanahuja, la revisió del VAR. Creativitat concentrada, sempre al servei del seu despòtic cap, Joan Trias. El que han dit els tertulians, però fora de context i més graciós. La revisió del VAR, amb Rafa Sanahuja. No us ha quedat clar? Ara ve la revisió del VAR, amb Rafa Sanahuja.
Bueno, prou, no?
Hem fet un indicatiu breu.
La pobra noia que ho ha llegit tot de respirar.
Santa, eh? És una santa. Vinga, fem la revisió del VAR. Joan Trias ha començat trencant, com no pot ser d'altra manera, el protocol i felicitant molt merescudament David Balaguer pel seu Premi Innovació, pel podcast Ronda Perversa. Ronda Perversa, un podcast fantàstic que explica un dijous a la nit qualsevol de Joan Laporta pels locals de Barcelona. A més, li ha preguntat al Balaguer si ja té el discurs preparat per quan rebi el premi, com traient la poteta, gràcies a la meva família, als meus amics i, sobretot, a Joan Trias, editor de La Caravana. Sense ell aquest premi no hagués estat possible. Aquest és el repte, David, eh? Has de fer-lo així. La frase més futbolera...
Ets horrible.
La frase més futbolera que ha pronunciat en la seva vida Joan Trias l'ha dit avui ha estat... El futbol és un deporte de contacto. Anem amb la Júlia Cortina. Avui ha tirat de tòpics una mica, cosa de la qual estem molt a favor. Parlant dels joves del Barça, ha dit que no se'ls ha de tallar les ales, no se'ls ha de cremar, li ha faltat el futbol és a 5, vamos partido a partido, y eso es como todo, y por supuesto vamos chavales. A la pregunta, què preferiu, que el Girona guanyi el partit o guanyi la Lliga, la Júlia ha respost... Jo és que sóc de Figueres. Què hora és? Manzanas traigo. Bona cintura, Júlia. Això val per tot. Què vols per sopar? Jo és que sóc de Figueres. Veiem una pel·li, jo és que sóc de Figueres. A més, ha dit que no li agrada el bar. No hagués pogut ser amiga de Ronaldinho. Quico, anem amb el Quico. A Vitor Roque li han donat dos ratets. Que cal veure, parlant de Real Madrid Televisió, los resquicios legales. Premi Innovació també al llenguatge. Per cerisses, que serà lo pròxim, esmorzarà un bocadil de jamó i ques i oliva sin hues. També ha dit que no li hagués agradat ser el Xavi. Té que ser dur, evidentment, anar amb xandall i sabates de vestir per Terrassa és dur. No ens has dit si li agradaria ser el germà de Xavi. T'agradaria, Quico? Tampoc t'agradaria ser el germà de Xavi i no tens gust a la vida. A més, ha dit que l'expulsió de Blin és culpa d'ell, no de l'àrbitre, del propi Blin. Clar que sí. Què fas allà, Blin? És més, és culpa teva per ser futbolista. Si fossis xurrero, doncs no t'haguessin expulsat. Clar que sí, la culpa tota de Blin. I anem amb David Balaguer. Què podíem esperar d'ell avui, del premi a la ràdio innovadora? Avui ha innovat també, imaginant una barreja de dos jugadors, una barreja de Maradona i Schuster. Seria, ja us ho dic jo, el jugador més pelut del món. Pelusa més bigoti. Jugador i membre honorífic dels Village People, eh? Podrien ser una mica. A més, analitzant les terribles nits de Xavi Hernández, ha dit que les imagina veient totes les hores allà, per endavant, saps, amb una angoixa vital, amb un mal de cap terrible. Els productes naturals de pèl correcte descans de Marnis patrocinen també la tertúlia esportiva. Bonus track, Marc Giró, ve a Radio Estel, al fabricació pròpia,
ep,
i rep un premi en directe. David Balaguer ve a Radio Estel,
sí,
i rep un premi en directe.
No, no.
La caravana, res de res de res.
Què vol dir res de res de res?
Cap premi.
De moment.
De moment. Digues.
Si no tenim un premi aquest any a la caravana... és perquè no ens hem presentat. Ja està, algú ha escoltat alguna cosa? Jo tampoc. David Balaguer, gràcies, eh?
Que vagi
moltes
bé.
Moltes felicitats de nou.
Moltes gràcies, Joan.
Júlia Bordina, gràcies.
A vosaltres.
Quico Perserisses, gràcies i fins ara.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Sanahuja, Què?
Escolta, avui també faràs la secció en xoc, David Balaguer.
No, avui no.
Ja ha digerit.
A no ser que rebi un missatge estrany.
Ja ha digerit.
Mira, mira, que igual té que un altre premi. No, ara que... venen els Goya, no estàs nominat, els Goya.
M'envia un missatge al Moragues l'altre dia.
Sí.
Aquí, en aquests moments, era, diu... truca'm urgentment que ha passat una cosa molt forta. I clar, jo que sóc un tio amb tendències...
negatives.
Ui, negatives. Accident, una
vaig
cosa,
pensar que s'havia mort algú, t'ho juro.
Clar.
Perquè, clar,
és que el missatge, perdona, és molt cabro, el missatge.
Una cosa forta, bona.
Dic, hòstia, dic, sóc a la ràdio, dic, ara no puc trucar-te, què ha passat? I diu, ens han donat el Premi Ràdio Associació. I llavors ja fots la secció d'una manera...
Escolta, anem cap als serveis informatius, pendents de la tracturada, pendents de, del que ha passat a Badalona, evidentment, de la sessió de control a Madrid, de la sessió de control al Parlament de Catalunya, en fi, de moltes coses. Després, David Balaguer i José Corbacho, aquí a la caravana de Ràdio Estel. Fins ara. José Corbacho.